Aquest dilluns ha donat el tret de sortir de la campanya de la vacunació contra la grip, o almenys per poder-la evitar o per minimitzar els seus símptomes, a tots els centres d'atenció primària de Catalunya, també al de l'Ametlla de Mar. Per parlar d'aquesta arrencada de la campanya de vacunació, però també de l'actualitat del nostre centre de salut referent al municipi, ens acompanya avui el seu director, el de l'àrea bàsica de salut de l'Ametlla de Mar i el Perelló, Enric Bagrani. Enric, benvingut, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Hi ha grip ja, per cert, amb aquests temps que estem tenint, o encara no? O encara no ha arribat la grip?
No, grip com a tal no, encara no en tenim, i encara falta, segons dades epidemiològiques i en sèries, encara ens queden unes setmanetes per començar en grip, però hem de començar ja les campanyes.
Sí. Però començar les campanyes, veu dius, perquè a part d'això, resfredats suposo que sí que en tenim, eh?
Refredats, banals, vírics, sí, n'hi han, però no confonguéssim refredat amb grip, no.
Ho dic perquè molta gent pensarà, jo ja la tinc la grip, a més dos d'això, no, ja saben que la grip és una mica més aguda, és una mica més feixuga de passar, sobretot entenc també, perquè ara doncs, el que tenim és símptomes quadres, no?, d'estos canvis de temps, de passar d'estiu a tardor, hem tingut pluges, contrastos de temperatura, el cos se torna a habituar, això es nota, també hi ha molta persona al·lèrgica, entenc, en aquestes èpoques, però això no té res que veure, Enric, m'imagino, amb les símptomes de la grip pròpiament, no?
No, absolutament no. Un, ara s'estan donant les condicions per a que quadres banals de refredats comuns se vagin instal·lant, però són símptomes menors. Una grip és una entitat de per si, és un quadre diferent.
La grip, un element que si el podem evitar millor, i per poder-lo evitar, o almenys, com bé deia, per minimitzar els símptomes, doncs hi ha una vacuna que es ve aplicant des de fa molts anys i que té, podríem dir, que una sèrie de factors de població o una sèrie de segments de població especialment recomanables o quasi obligatori, diríem, per vacunar-se. A qui va adreçada especialment aquesta vacuna de la grip de la qual parlem?
Bé, sí, tal com dius, hi ha un target de població en què és important per nosaltres adreçar-nos i que és prioritari l'administració d'aquesta vacuna, que vindrien a ser aquells pacients majors de 65 anys, pacients que tinguin malalties cròniques, obstruccions pulmonars cròniques, diabètics, també embarassades, se'ls recomana l'administració de la vacuna de grip, i una població diana que també és d'important insistir en que se'ls administra la vacuna de la grip són els professionals sanitaris, en aquest cas, que són sensibles a rebre la vacuna.
De fet, justament, ja que ho apuntes, ara parlarem de la resta de la població, però els professionals de la salut és un dels objectius en guanyar es marca Salut Pública de la Generalitat. En la presentació que va fer la setmana passada, el seu director deia els professionals de la salut s'han de vacunar més per la grip. Al final és una decisió personal, és veritat, però entenc que des de la direcció del CAP, en aquest cas com a ens més proper, sí que insistiu una mica als vostres treballadors, i de fet em sembla que arribaran circulars també per part de la Generalitat de que és una manera doncs, d'evitar, no?, contagiar-se o ser motiu de contagi, no? Al final també, que el professional de la salut estigui immunitzat una mica, no? o previndre, no?, que poder rebre aquesta grip, perquè al final de persones amb grip en passaran moltíssimes pel cap, esperem. Mm-hmm. Segurament passarà, és el que hi ha. Per tant, doncs, és una forma, no?, que els professionals previngueu, no?, poder-la patir.
A veure, aquí m'has obert un parell de temes. Sí, segons les recomanacions de salut en este aspecte, l'any passat se calcula que només un 20% de 20 i pico per cent de professionals de la salut a tota Catalunya se'ls va administrar la vacuna a la grip, quan les recomanacions solen rondar el 70%. No tant, que també, però no tant per el propi professional, per evitar que el propi professional desenvolupi la grip, que també és evident que hem de protegir-nos en aquest cas, però també com a possible vector de transmissió entre pacients. És per això que és important aconseguir cotes més altes de vacunació i en aquest sentit van les recomanacions de salut. Per altra banda, has dit esperem veure molta grip i què passa
amb els casos. No esperem això, però evidentment passaran molts de casos o no, ja ho veurem en funció de com vagi enguany la cepa de la grip, no? M'imagino.
Este matí estava sentint el doctor Antoni Trilla, que és cap d'epidemiologia del Clínic de Barcelona, és una autoritat, mm-hmm, en aquest sentit a nivell de Catalunya, A nivell de Catalunya, a nivell nacional, és una autoritat, una veu
un referent.
És un referent. S'espera que aquest any la grip no tingui l'impacte que va tindre l'any passat, i que les cepes que ens puguen, les soques que ens puguen afectar siguin d'un altre tipus, no siguin tan virulentes i no hi hagi tanta disseminació ni tant cas. És el que s'espera. Sempre parla de futur i previsió, ja saps que en pinzes.
Però no es pot firmar res, no?
No, però la previsió, i solen anar en previsions prou acurades, és que aquest any la grip sigui de els casos que diguem siguin de menor intensitat i que no sigui tan generalitzada, no hi haguen tants casos.
A més, també, a banda dels professionals de la salut, quan parlem de la població, doncs, té risc, en aquest cas, tercera edat, embarassades i població, doncs, que tingui alguna malaltia crònica, clar, estem parlant de que aquesta vacuna, i sempre es diu, és que no fa efecte, o no, sí que fa... Algun efecte fa, perquè si es fa és perquè alguna cosa serveix. Evidentment tot depèn després de com arriba la grip o quina característica té que pugui fer més efectivitat o menys, però sí que per aquest factor, per aquesta població de risc li suposa, doncs, ja una primera protecció, una primera barrera de protecció important, no entenc, Enric?
Sí, com tu dius, Dani, en tot això blancs i negres no en trobarem mai. Sempre ens movem en una escala de grisos. Què vol dir això? Que... Clar, les vacunes de la grip d'un any a un altre se fan en base a criteris epidemiològics d'aquelles soques que són més freqüents o que en els últims anys han estat més presents. Que pot ser que com l'any passat se presenta una soca no esperada, pues, llavors aquell any la cobertura en termes generals de la vacuna grip pues, disminuïs. Però la vacuna no en fa res, la vacuna sempre ofereix la vacuna cert grau de protecció. Potser en algunes soques no ofereix una immunitat 100% que m'eximix de poder-me contagiar d'esta grip, però pot minimitzar l'impacte que pugui tindre este cas en el pacient.
Per tant, doncs, al final això, que no afecti tant.
Que no afecti tant.
Que no afecti tant.
Diguem-ho així.
Per tant, a tota aquesta població que hem nomenat, professionals de la salut inclosos, però també possiblement també professionals de seguretat o mestres i gent docent també.
Sí.
Gent que està en contacte amb molta gent.
Aquells professionals que són de risc, se'ls ho comunica personalment, que són professionals de risc, i se'ls oferís la vacunació. O sigui, aquelles persones que siguin de risc, des dels seus propis llocs de treball o els serveis de protecció laboral de les seves empreses i això, se'ls comunica. No, qui és professional de risc ho sap i se li comunica.
I sap que també sí. Doncs, li toca passar per l'agulla. Aquesta setmana, per cert, ja que ho comentem, en parlarem més en profunditat d'aquesta campanya de la vacunació de la grip al temps del Bategal sempre amb tu. Per tant, tots els detalls específics per a aquesta gent ho explicarem aquesta setmana al programa. Només volíem fer aquesta pinzellada avui dilluns per l'inici, evidentment. Qui ens escolti i ja vulgui ser previsor o previsora, que s'adreci al CAP per demanar la seva cita per poder-se vacunar, o al telèfon també podem...
Telefonar al CAP o allà al taulell, se'ls ho donarà cita directament.
No sé si també a través de les cites digitals, encara no.
Per internet encara no, perquè hi havia un problema tècnic que se mos solapaven en altres tipus de visita, i per ara telèfon o al taulell.
I a més, com que la majoria de la població és gent gran, i la veritat és que hi ha molts que estan ja ficats a les noves tecnologies, però d'altres no... Bueno, mètodes tradicionals, i així sabem que tal dia tal hora és el que ens toca. Per tant, doncs, hem anat aquesta cita. Ara parlarem de les eines digitals abans, però deixa'm fer-te 5 preguntetes més sobre altres qüestions que aquest any estan posant-se en marxa, projectes estan posant-se en marxa al Centre d'Assistència Primària de la Mellamar, al Centre d'Atenció Primària al CAP. Primer que tot, temes de salut mental, que és un dels temes que enguany s'ha prioritzat dins de l'atenció primària a Catalunya. Es deia que molts dels problemes dels quals se va parlar al metge de família, al metge de capçalera, és un problema que no té res a veure amb un quadre clínic de medicament, a primeres, sinó que és una cosa segurament més de poder parlar, de poder expressar-se, d'aquestes coses que a vegades citem com algú que ens escolti, no? I que ens doni consells, no? I aquesta feina la venien fent els metges de família, i ara reben un suport al darrere, i a més un servei de derivació en casos que realment requereixin d'un suport psicològic o d'atenció de salut mental. Valora'ns una mica el projecte, com està funcionant, quin equip l'integra, Enric, i quina resposta està tenint aquí la Mella de Mar?
Bé, des de dins del pla estratègic se recomanava, s'havia d'integrar un equip de salut mental dins dels equips d'atenció primària a nivell de tota Catalunya, i des de fa uns mesos ja estem rebent el suport, com tu dius, de professionals del Centre de Salut Mental de Tortosa, que depèn de l'Institut Pere Mata, en què se fa un maneig més integral, de no només rebent atenció per part nostra, sinó per part també d'ells, dels pacients que així ens ho necessiten. Com tu dius, molts quadres que ens trobem a la consulta no són trastorns psicològics que requerisquen realment una atenció especialitzada, que requerixen un desplaçament, sinó que solen ser trastorns adaptatius, ansietats en resposta o quadres depressius en resposta a situacions vitals, experiències vitals, que en un maneig integral a través de metge i infermera del centre d'atenció primària i del centre de salut mental podem fer un maneig molt, molt, molt satisfactori a aquest pacient.
Evidentment, tinc una eina de suport o una primera eina d'aproximament, no?, en aquest món, que sempre quan parlem de... I no sé si us heu trobat també, Enric, quan nombrem psicòleg o psiquiatra o això, no?, o primata fins i tot, no?, pensem, això és de bojos, no? Això és... La primera resposta és això. I en canvi, quan algú que pateix un problema depressiu, un problema de, a vegades, una mort d'un familiar, no cal anar més enllà, no?, que costa superar algunes etapes, eh? I evidentment, com a humans, també tenim sentiments, eh? I cal recordar-ho, que no només tenim febre, tenim constipat. Clar, quan tenim aquesta eina, ens conviden a que la utilitzem, la provem i funciona i ens sentim reconfortats i veiem que és un bon resultat, al final aquest sistema és el haver d'evitar anar a un centre allunyat, sinó que ho fas al costat de casa, on ja vas normalment, tot i que en el cap per bones notícies, doncs esperem que sigui millor. Clar, això també ajuda, reconforta, no?, al pacient, a l'usuari.
És evident, aquesta atenció en de proximitat en el pacient, en un entorn que li és conegut, en què estan presents professionals que li són coneguts, sempre ajuda al maneig més eficaç i més proper de seus processos. És el que tu dius, o sigui, pensem en psicòlegs, pensem en psiquiatres i ja pensem en patologia mental greu. No. O sigui, psicòlegs, psiquiatres... fan maneig des de patologia greu, que requereix ja tres tipus d'activitats i que són casos molt concrets, a patologia més lleu, que al pacient li provoca disconfort, però que en si es pot fer un maneig de proximitat, això està clar.
Un cas molt pràctic, l'estrès, que avui en dia, no sé què passa amb la societat que vivim, que anem estressats, eh? Anem mirant el mòbil, el rellotge, que tenim pressa, i això a vegades doncs, pot acabar sent un quadre, no?
Tens tota la raó. En les últimes generacions ens estem inclús autoconsiderant màquines, eh? de subjectes a un rellotge, a un mòbil, a una feina, i esta progressiva deshumanització de l'ésser humà, valgui la redundància, claro, comporta disfuncions perquè no estem programats per funcionar i per viure d'esta manera.
Per tant, doncs, fixeu-vos que he posat un exemple molt fàcil. Ja no he parlat de coses més complicades. Uh-huh. Estrès, uh-huh, que és una d'aquestes coses que sol passar bastant i que acaba doncs, afectant realment la persona.
L'estrès, Dani, és una patologia de per si i sobretot, i cal tindre en compte, és una patologia que genera molta altra patologia. Realment...
Se comença per aquí i s'acaba per...
En llenguatge epidemiològic, l'estrès actualment a la nostra societat és una epidèmia. O sigui, i no utilitzéssim la paraula estrès, o deixéssim de concebre la paraula estrès com una expressió. No, és una malaltia de per si. I genera molta patologia, genera molta malaltia.
Per tant, doncs, si la patiu, teniu ara un recurs a la vostra base, al centre de salut. Entenc que, evidentment, per poder-hi accedir, Enric, cal primer anar a fer una visita al metge de família. Llavors, com és la cadena? És el metge de família qui valora com rebre l'atenció, no? Si a través d'un suport directament amb el metge de família, si derivant-los cap a aquest equip que ens comentaves...
Sí, és així, o sigui, hi ha certa patologia... en certes condicions en aquest sentit, que el metge de família segueix fent el maneig i com sempre s'ha fet, però que en aquells casos que el metge de família o la infermera de família detecti que sigui necessari un suport, un recolzament extra, podem optar per aquesta via, sí.
Que són un psicòleg, un...
Venen cada 15 dies, que no, no significa que vinguin tots a la vegada, o sigui, que tinguin que coincidir. Venen un psicòleg d'adults, una infermera d'adults, un psiquiatre d'adults, i a part tenim el suport també del psicòleg del CESMIG, que és el Centre de Salut Mental d'Infància i Joventut.
Per tant, és tot cobert, d'alguna forma, no? Queda cobert tota l'àrea, no?
Sí, 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 sí.
Per tant, un servei que des de fa uns mesos està en actiu al centre d'atenció primària, que s'ha anat posant en marxa i doncs que ara ja funciona a plen rendiment. Ja que em parlaves de pediatria, des d'aquest any hi ha un reforç també en el servei de pediatries amb una nova pediatra, i això doncs acaba de completar una mica, no?, tot l'horari i poder abastir d'atenció pediàtrica durant dilluns a divendres, no?, tots els dies de laborables.
Sí, aquí a l'Ametlla sí, aquí a l'Ametlla... La doctora Insausti, que coneixen mares i pares ja ves d'aquí de la Cala, està en altres astrologies de la setmana, i això és perquè es va poder incorporar un parell de dies a la setmana una pediatra al Perelló, que vam començar una miqueta de forma incerta per alguna incidència que creiem i esperem que s'ha pogut ja solventar, i que ara ja estem a ple rendiment del servei, dels dos serveis. Sí, sí.
Evidentment, doncs, una capa de la població que ha d'anar més sovint al metge, no? Aquesta sí, perquè s'han de fer els controls periòdics, eh? I les vacunes i totes aquestes històries. Més temes. Aviat començarà una nova campanya del cribratge del càncer de colon,
sí.
que segurament molta gent de la que ens escolti ja haurà passat i haurà vist l'efectivitat que té això.
Home,
a
sí.
Nivell de només de prevenció, ja d'estar tranquil, no?
És una eina, el desplegament i activitat del FUNCA, que és aquest organisme, aquesta fundació que es dedica al cribatge del càncer colorectal a nivell nacional, és importantíssim. Realment la capacitat que tenen aquests programes de detectar possibles casos, encara que abans d'aquests casos se donen, imagina't, Dani, el valor que té aquest tipus de programes. Sí, sí.
I a part, també com a prevenció, perquè... se pot detectar un cas, potser en una etapa prematura, per entendre'ns,
sí.
I per tant això també permet una actuació molt més ràpida, no?
Per això parlem de cribatge en aquest cas. És buscar aquells casos o que encara no s'han donat o molt incipients per poder actuar abans que la malaltia es doni. Imagina't, això és un tresor, és d'una importància cardinal, sí, sí.
A més, per aquí la ràdio ha passat alguns testimonis que han pogut donar fe justament de,
sí, sí,
i que
sí.
Han patit al final un càncer colorectal, però que doncs s'han curat, i que evidentment tot és un procediment i totes les seves coses, però gràcies a aquests programes, quan es va detectar ja no estava en una fase avançada, sinó que estava en una fase inicial, i es va poder doncs fer una actuació molt més ràpida i poder controlar-ho d'una forma més exhausta. Per tant, quan arribi la carta, que també en parlarem aquí al Sempre amb tu, no pensem, és que he d'anar a recollir la fe... No,
tranquil. Quan rebem nosaltres ja la informació i la notificació de que comença la campanya, tranquil, que tu i jo parlarem.
Ho explicarem aquí a la ràdio.
Sí, sí.
Per cert, abans parlàvem del tema digital. Funciona el tema digital? Hi ha hagut un augment d'usuaris del sistema de la meva salut en general?
Funciona, i funciona bé, i la gent que s'hi ha adherit i que li dona ús està contenta, i realment és una gran eina. Sí, sí. Nosaltres, des de... vam començar en tot el tema de la meva salut farà un any aproximadament. Hem guanyat molts usuaris que s'han adherit a la plataforma La Meva Salut, que s'han donat d'alta. És una gran eina on teniu tota la pròpia informació, la informació de la pròpia salut, i a través d'on hi ha una aplicació on podeu contactar nosaltres, si diu consulta, en què podem fer consultes telemàtiques directament metge-pacient. Aquella gent, i tenint el feedback ja dels pacients que l'estan utilitzant, aquells pacients que la usen, és una grandíssima eina, la gent està molt contenta, i nosaltres també,
perquè també suposo que és una forma de comunicar-se més ràpidament, no ve de saturar, si m'ho permets l'expressió, les llistes d'espera als metges de família per consultes que segurament es poden resoldre a través d'internet, de dir tot ok, no cal que, o si alguna cosa, entenc que sí que els metges ja diuen, vinia a la consulta, parlarem, i a més amb tot entorn de confidencialitat, això.
O sigui, sí. No,
és entre tu i jo.
100% confidencial i 100% està validat, no complix en la llei orgànica de protecció de dades, no, en aquest sentit. El que sí que, clar, és una eina que ja no només permet poder treballar en el tema de l'accessibilitat de les agendes perquè no hi hagi tanta llista d'espera, sinó evita visites innecessàries al pacient al CAP. Són consultes directament metge-pacient en què si algo se pot manejar per aquesta via, resultats analítiques de controls que solen ser estables, pues,
o un seguiment d'una cosa que
realment,
s'hagi diagnosticat, no?
Dubtes en un tractament és una eina magnífica. Després ja hi haurà motius que es plantejaran via de consulta per part del pacient que el metge per motius obvis ja li dirà que pues, això no toca per aquesta via i que potser millor visitar, però vos animo a promocionar i a donar-vos d'alta en la plataforma de La Meva Salut. Això vos informaran allà al mateix taulell,
suposo que si em dius això és que no heu trobat encara cap pacient que sigui excessivament usuari de l'e-consulta, no?
No, és que...
Ho dic perquè a vegades pot semblar, i és veritat, hi ha persones que depenen molt del seu metge,
sí,
i que li pregunten tot, no?
Així com l'abús que es pot donar a vegades i que ara està tan en tela de discussió, no es dona només aquí,
és a nivell
de societat general, de l'abús o la hiperfreqüentació que es pot donar en la consulta mèdica presencial. A diferència d'això, la e-consulta pensa que són consultes directes, en plan WhatsApp, metge-pacient, o més que WhatsApp, mail, metge-pacient, en què si el motiu de la consulta no procedeix per aquesta via, o és un motiu que es pot solucionar en aquella mateixa resposta, això ja no genera més interacció fins a la propera. O sigui, no sembla que hagi de ser una via de la que es pugui haure hiperfreqüentació o hiperdemanda. Realment és eficaç, realment s'anima als usuaris a utilitzar-la. Hem guanyat molts usuaris aquest any, va molt bé, és una bona experiència. Aquella gent que ja s'ha començat a habituar
no?
Ja està molt contenta, els professionals que més l'usen també estan molt contents. Realment va molt bé, sí.
Per tant, doncs, recomanar a la gent que se ho faci, que no cal que vagi expressament al CAP, sinó si algun dia ha d'anar per alguna cosa, doncs al taulell ja li donaran les claus d'accés al servei de La Meva Salut.
Li indicaran com fer-ho, sí.
Ho podrà fer des de casa i ja tindrà aquest, no només e-consulta, que és una eina de poder parlar amb el seu metge de capçalera, o també entenc si no amb la infermera, sinó també, doncs, tindre el seu expedient clínic, tindre tota la informació pel que necessiti.
Tal com dius, és així, sí.
Per cert, abans d'acabar, l'estiu com ha anat? Perquè no, ja em queda massa lluny l'estiu, tinc la sensació de que ja...
Sí, ja estem al novembre,
ja,
quasi.
Ja tenim l'abric quasi preparat ja per a posar-nos, de fet ja anem amb alguna jaqueteta normalment, perquè estos dies així que ens ha plogut, han fet fred, tot això. Entenc que és aquella època de l'any en major nombre de pacients, al cap de la Mella de Mar.
L'estiu, bueno, tu com a bon calero saps, l'estiu sí. La mella es posa, està la bandera, sí, la demanda puja moltíssim. Aquest estiu ens hem organitzat d'una manera diferent, hem pogut racionalitzar millor les agendes i els espais per poder atendre la gent, i ens hem pogut organitzar prou millor, hem tingut també més temps per poder-ho planificar i això, i realment, bueno, bé, l'estiu sempre es treballa molt, però bé, tampoc hem tingut incidències destacables.
Entenc també el reforç per als desplaçats, per als turistes, per als visitants que tenim aquí al nostre municipi, que des dels serveis sanitaris se posa aquest professional per a poder reforçar, no?, l'atenció, no?
A més, els reforços, aquest any hem treballat molt bé, molt a gust en ells, tant els reforços administratius, els reforços d'infermeria, els reforços de medicina en la doctora Villegas i la doctora Bonfill. Bé, feina, però bé.
Sempre ha d'haver feina, no?
Sí.
Si no tinguéssiu feina, també seria una bona senyal de que no tenim problemes, tot i que la societat que vivim,
no,
tot el que tenim...
No t'ho penses.
Bueno, alguna cosa arribaria.
Igual hi hauria, sí, sí.
Doncs recordeu que avui hem convidat el doctor Enric Bagrani, director del CAP de l'Ametlla de Mar i de l'Àrea d'Atenció de Salut de l'Ametlla de Mar i el Perelló, per parlar doncs, justament d'aquest inici de la campanya de la grip, que comença aquest mateix dilluns, i que hem volgut doncs, ja donar també nosaltres el sempre amb tu el tret de sortida, però també hem volgut doncs, comentar altres aspectes d'actualitat del Centre d'Atenció Primària de l'Ametlla de Mar del CAP. Enric, t'agraïm que ens hagis acompanyat. Ja dic, aquesta setmana seguirem parlant de la grip, eh? Ho farem des de la vessant ja de més ampliar aquesta informació, tot i que els que ens escoltin ja sàpiguen que està en marxa aquesta campanya, que no s'encantin, perquè després també passa, m'imagino, que hi ha aquell que ja aniré, i quan se'n dona compte...
S'acaba la campanya.
O s'acaba la campanya o ja té la grip. Pot ser una de les dues coses, per tant...
Bueno, ho fem en temps per a que tothom pugui anar tranquil·lament, pugui anar demanant cites, se pugui anar distribuint, ho fem en temps, no patiu per això.
I previsió de cara a tota la nostra població. Enric Bagrani, director del CAP de l'Ametlla de Mar, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat al Sempre amb tu, la Cala Ràdio. Bon dia.
Moltes gràcies, un plaer.